comunicació d'aquests dos anys després de l'anunci de l'estat d'alarma per part del govern espanyol. Però com ha afectat tota la pandèmia a la sanitat pública del país? Doncs bé, per parlar-ne a aquesta hora, saludem a la doctora Mireia Puig. Ella és membre de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona i cap del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau. Doctora Puig, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Doctora, en quina situació ha quedat la sanitat pública d'aquest país després de dos anys de Covid?
Val, doncs ha quedat segur esgotada. És veritat que els diferents entorns sanitaris, estem parlant de l'atenció primària, de les urgències i també de l'atenció hospitalària, hem fet un sobreesforç molt important els dos anys passats. Per una banda, per tant, tenim en aquest moment poca reserva, d'alguna manera, perquè és veritat que hem fet molta feina, estem molt cansats. I és veritat també que els dos anys han impactat a la població, de manera que amb mala salut, és a dir, han disminuït els controls sanitaris, els malalts han acudit menys a urgències, han anat menys al metge d'atenció primària, de manera que probablement creiem que la salut de la població ha empitjorat. I, per tant, no només ens agafa en un entorn on hem treballat moltíssim, i encara, perquè, per exemple, a urgències tenim circuits desdoblats per poder tenir els pacients amb Covid i a la primària també, sinó que, a més a més, tenim més feina que mai, perquè tenim feina retrasada d'alguna manera. Sí.
Entenc, doctora, que a part d'estar exhaust, a més recursos, més feina es pot fer. I si parlem d'infrafinançament en la sanitat pública d'aquest país, hem de parlar que, malauradament, en sanitat ve de lluny tot plegat, no?
Exactament. O sigui, part del problema és que ja veníem d'un sistema sanitari que quan s'ha hagut de multiplicar, perquè s'ha multiplicat, sens dubte, des del punt de vista d'espais, però sobretot de persones i d'hores de persona, partia d'una situació que ja estava molt al límit de la seva capacitat de resposta, no? I ha hagut de multiplicar-se i hipertrofiar-se a partir d'una situació molt dolenta i estem retornant a la situació prèvia. És a dir, si no es mantenen aquests fons Covid per poder dotar la sanitat, millorar contractes, ampliar contractes i mantenir estructures obertes per fer altres activitats, llavors serà molt difícil poder entomar no només la persistència de la Covid, sinó enfrontar els reptes sanitaris que tenim per davant.
Perquè, doctora, la situació pel que fa aquest finançament i pel que fa les necessitats és la mateixa en els hospitals de Catalunya que l'atenció primària?
Bueno, l'atenció primària té unes mancances, que segur que les té, perquè és veritat que, com dèiem, la població, doncs, hem passat uns anys on el control de salut no s'ha pogut fer de la manera òptima, perquè els recursos de l'atenció primària estaven col·locats en fer altres tasques també molt rellevants, i segur que té una necessitat molt important. També és veritat que l'atenció primària estava arribant també, de nou, com dèiem, al límit, no només d'activitat o de recursos, sinó d'organització. És a dir, l'entorn sanitari dels últims 20 anys, on s'ha produït un gran envelliment de la població i, per tant, un increment de la demanda sanitària i, sobretot, una transformació de la demanda sanitària, ha coincidit en un moment on l'atenció primària necessitava aquesta transformació per adaptar-se a aquest canvi de paradigma, de com ha canviat la població, i això no s'havia pogut produir o estava en curs de produir-se, no? I, per tant, ara trobem una situació de mancança, d'esgotament, ja ho hem dit, de poc recurs i, a més, amb una necessitat d'un recap organitzatiu molt important que no s'ha pogut produir tampoc en aquests anys i que és imprescindible en aquest moment.
Sí, crec que és veritat que des de... Quan ens fem preguntes d'aquest tipus, cal posar dades sobre la taula. Nosaltres ens hem remès a dades que ha donat el mateix conseller en respostes parlamentàries i cal assenyalar que aquest 2022 s'ha aprovat el pressupost més alt destinat a salut. Sí. Estem parlant d'uns 11.244 milions d'euros, 1.544 milions més que els pressupostos del 2020, i de tots aquests, 1.885 milions es destinaran precisament, ara estàvem parlant d'això, a l'atenció primària, que creix en un 20,7% dels seus pressupostos. Són aquests recursos suficients, doctora, per tal de revertir tota aquesta situació de la que estàvem parlant ara?
No sé si són suficients per revertir completament la situació de la que estem parlant, perquè part del problema, com deia, és que la Covid segueix aquí i, per tant, no podem dedicar tots els recursos exclusivament a tot el que voldríem fora de la Covid. El que sí que cal segur és una transformació i una reorganització del sistema. És a dir, la nostra atenció primària, igual que el nostre sistema sanitari, estava dissenyat pel segle XX, pel final del segle XX. El segle XXI ha comportat un augment de l'envelliment, un augment de la cronicitat, un augment també de les estratègies terapèutiques i diagnòstiques, i tot això ha impactat moltíssim amb el cos sanitari. No? Per tant, segur que els recursos fan falta, probablement ens segueixen faltant, però sobretot que hem de posar la clau està en aconseguir transformar el sistema sanitari, incloure nous rols professionals, substituir certes tasques que està fent el metge per senzillament deixar-les de fer, perquè són, no, són prescindibles, o altres es poden transformar per ser assumides per un altre rol, per un altre rol professional. I tot això s'ha de fer a la vegada que arriba aquesta injecció econòmica.
Per últim, doctora, sí, m'agradaria tocar aquest tema, perquè segur que n'han sentit a parlar i molt els darrers mesos. Faig referència a tot el tema de la salut mental i sobretot com a conseqüència d'una pandèmia que ens ha tocat molt de prop a tots. Ara bé, per exemple, si jo demano ara un psicòleg de sanitat pública, a dia d'avui em donaran segurament visita aproximada per d'aquí 2 mesos i mig, que crec que és el que estan ara mateix les llistes d'espera pel que fa als psicòlegs de salut pública de Catalunya. Les llistes d'espera són les normals en tot aquest sentit? I li pregunto el mateix, com s'ha de redreçar tot plegat?
Bé, les llistes d'espera són al final fruit una mica del que estàvem parlant, de la presència de recursos disponibles i també de la manca de professionals, perquè, per exemple, el psicòleg és un molt bon exemple d'un nou rol professional o d'un professional que és segur un professional de la salut i que hauria d'estar més incorporat a l'assistència, a l'atenció primària, també als hospitals, per exemple, i que en aquest moment hi ha poquíssimes places als hospitals o a l'atenció primària per disposar de psicòleg. Val? En canvi, tenim psicòlegs que s'estan formant cada any i, en canvi, tenim mancança, per exemple, de psicòlegs especialistes. El mateix passa amb el farmacèutic. Mm. El farmacèutic és un més integrat del que en aquest moment estan els equips assistencials. Probablement no només milloraria la capacitat de resposta del sistema sanitari, sinó que faria que el malalt estigués més ben atès i part de l'activitat que està fent el metge pogués dedicar-la a fer una altra cosa, i la infermera, no? Sí, per tant, estem parlant de discutir des del número d'estudiants que estem formant de ciències de la salut, de metges, que això és un altre problema molt important. Ara tenim un recanvi de la demografia sanitària importantíssima en quant a metges, tindrem una mancança importantíssima. Probablement hauríem de ser capaços de que més nois estudiessin i noies estudiessin medicina. Probablement passa el mateix amb infermeria, passa amb psicologia, passa amb farmàcia, passa amb totes les professions sanitàries. I després aconseguir que hi hagin llocs, espai estructural, perquè aquests professionals estiguin treballant i, per tant, tinguin la seva agenda i siguin accessibles a la població. Però en aquest moment hi ha un grup de professionals que són molt poc prevalents en el nostre sistema sanitari.
Ja ho sap, doctora, que quan un periodista diu última pregunta sempre en té una altra a afegir. Deixi'm fer ara sí la darrera pregunta, i és si temen des del mateix Col·legi de Metges de Barcelona una setena i forta onada.
Bé, jo vull pensar que forta no, però sí que és veritat que no tenim motius per pensar que no hi hagi alguna altra onada. El virus és un ser viu que és canviant. Nosaltres hem vist com és capaç d'adaptar-se i en aquest moment és veritat que tenim un temps de tranquil·litat perquè tenim un virus que està circulant, però que afortunadament no és el més letal que hem tingut o el de més impacte sanitari, no? Però és veritat que la Covid està aquí i hem notat també tots un repunt. És a dir, estem fent de nou avui, aquesta nit, més visites que fa una setmana de malalts amb Covid, malalts greus, malalts que no ingressen, però sí que és veritat que està aquí. Jo crec que l'esperança l'hem de tenir amb el control del virus i amb la producció, de la troballa de nous fàrmacs. Que sí.
Perquè el missatge ha de ser aquest, encara no hem acabat.
No hem acabat segur, anem veient malalts amb Covid, no els hem deixat de veure en cap cas, i a més, en aquest moment hi ha un repunt de les dades, que no és un repunt preocupant, però sí que és veritat que aquesta setmana hem atès més pacients a l'atenció primària i a les urgències, malalts lleus, és veritat, però tenim un cert repunt de contagis de malalts amb Covid.
Membre de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona, cap del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau, doctora Mireia Puig, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres una tarda més aquí a l'Estel Migdia. Una abraçada.
A vosaltres, moltes gràcies. Vinga, adéu-siau.